crowbar.
Esports de fons amb Aleix Muñiz. Benvinguts a 13, benvinguts al programa dels esports de fons. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, de com organitzar-nos la casa, de com organitzar els nostres àpats i de com organitzar la nostra ment per gaudir del món dels esports de fons. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes. Aquesta és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya.
13 esports de fons amb Aleix Muñiz.
I avui, a 13, l'equip habitual d'esports de fons addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, sota la supervisió tècnica de Toni González i el seu superequip de becaris, amb Anna Banyeres. Soc l'Aleix Muñiz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per poder-ho fer-lo millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. És l'hora de 13, fixeu-vos bé els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. És l'hora de començar.
13 esports de fons amb Aleix Muñiz.
És l'hora de repassar quins han estat els resultats esportius més destacats, aquelles notícies que cal i val la pena recordar. Comencem amb atletisme amb Llorenç Esteve.
Bones, Aleix, i la resta de companys de 13 que acompanyeu aquí a la taula una setmana més. Aquest cap de setmana hem tingut un moviment espectacular. D'aquelles curses que, bueno, que recordarem. Amb el cross hem tingut el campionat d'Espanya de cross per clubs. En ruta hem tingut el campionat d'Espanya de marató, a la vegada de la marató de Sevilla. En pista coberta hem tingut dos mítings, els dos mítings internacionals que trobem per aquí més propers, com són el míting internacional de Catalunya i el míting internacional de Madrid. Així que intentarem sintetitzar al màxim i anar donant la informació més rellevant. Comencem per les competicions sota sostre, és a dir, les competicions de pista coberta. Primer de tot hem tingut el míting internacional de Catalunya disputant-se a Sabadell. Ja queden lluny els cartells il·lustres d'aquest míting amb la record woman Genzebe Dibaba i que, sumat al potent i efervescent míting de Madrid, va quedar diluït el nivell esportiu d'aquest. El nivell de resultats internacionals en proves de mig fons i fons ha estat realment baix, per no dir nul. Però el nivell d'atletes nacionals segueix sent força positiu. Entre els resultats destacar els 1:47:22 i 1:47:29 dels joves atletes Pablo Sánchez Valladares i Javier Mirón, o els 2:05:09 de Natalia Romero en els 800 metres llisos. També els 3:42:94 o els 4:19:69 de Santiago Catrefe i Carla Massip, respectivament, com a avançadors estatals dels 1.500 metres llisos. I finalment, els 8:03:27 de Raúl Celada o els 8:05:91 del Vallès Artur Bossi en la prova més llarga del fons, que són els 3.000 metres llisos. Però viatgem cap a Madrid, en el míting internacional, on, és a dir, és el més fort que tenim per aquí al territori espanyol, perquè és el que tanca el World Indoor Tour. El polideesportiu de Gallur era la cita final d'aquest World Indoor Tour, que és a dir, que és la gira mundial de mítings en pista coberta pel que fa a l'atletisme. Hem vist actuacions més que espectaculars amb les que poder gaudir mentre se'ns cau una mica la bava d'enveja, però una enveja esportiva ben sana. Comencem amb la prova curta en els 800 metres on Mariano García i Adrián Ben, tots dos atletes que encara no han complert els 23 anys i ja han destacat entre els més veterans al participar al Mundial de Doha el 2019, han actuat brillantment entrant en tercera i cinquena posició de la final A amb marques personals de 1 minut 46 i 31 segons i 1 minut 46 i 60 centèsimes, respectivament. En la prova més llarga, en els 3.000 metres llisos, Wassim Oumed i Adel Metchal firmen la mínima mundialista per Nanjing el 2021 amb uns fantàstics 7.44.39 i 7.45.08, marca personal també per Oumed. Tots dos es col·loquen en les millors marques espanyoles de l'any per davant de Mohamed Khatir, qui va abandonar la cursa. En categoria femenina, destaca Marta Pérez, que en els 1.500 metres llisos millora el seu millor registre fins als 4 minuts i 7 segons, sent l'única participació espanyola en finalitzar la cursa. I com ja va ser un típic de les setmanes anteriors, i no és una prova de resistència, però és una marca al·lucinant i n'hem de parlar. Estem parlant de la venezolana Yulimar Rojas, que vola literalment fins als 15 metres, 43 centímetres en el triple salt, firmant així un nou rècord del món. I del món de la pista coberta, ens n'anem cap al que és el terreny més dur, el cross. I és que el campionat amb més participació de tots els que se celebren anualment ha tingut lloc, per fi, en un dels circuits i zona més emblemàtica de l'atletisme nacional. Estem parlant de Sòria, una capital de província de Castilla y León, que és la cuna dels mítics Fermín Cacho i Abel Antón, que ha acollit aquesta edició del Campionat d'Espanya de cross per clubs en el Monte Balonsadero, en un circuit molt atractiu i lleugerament modificat del que s'utilitza pel circuit mundial de crossos al mes de novembre. Una matinal molt assolellada i calorosa va marcar un diumenge de febrer que, com molts altres dies, recordarem com a dia estrany per l'època en la que estem. Molta calor, ideal per anar amb màniga curta, i un sol abrasador que inclús va cremar la pell i els llavis. En l'àmbit esportiu, victòria pel Playas de Castellón en homes, que amb aquesta victòria desbanca el Bikil Atletismo de la seva corona i firma el seu nom per primera vegada en aquest palmarès. En categoria femenina, també canvi de guanyadors. El Bilbao Atletismo recupera el tro per davant del Futbol Club Barcelona, qui l'any anterior havia trencat l'hegemonia del club basc dels últims 7 anys. Destaca també l'altra medalla aconseguida per un club català a càrrec de les noies sub-18 de la Joventut Atlètica Sabadell, on Carla Domínguez va dominar la cursa individual de principi a fi i acompanyada per Amber Tomàs en 18a posició, Aroa Berenguel en 34a i Alejandra Camps en 45a van firmar un magnífic bronze repetint el podi de l'any anterior a Linares Jaén. I finalment viatgem cap al sud, ens n'anem a Sevilla i anem a tocar l'asfalt, el món de la ruta. Va disputar-se la primera de les grans maratons en territori espanyol d'aquest 2020. La Zurich Marathon de Sevilla, ja més que consolidada entre els corredors professionals i populars, acollia aquest any el Campionat d'Espanya sota la categoria d'oro otorgada per la World Athletics. Amb aquesta edició ja en són 3 en els últims 5 anys. L'armada africana va dominar tota la cursa de principi a fi, deixant com a avançadors a Mekwan Eyenef Gebre amb 2 hores 4.46 i sent un nou rècord de la prova en aproximadament 2 minuts i a Juliet Chegwell amb 2 hores 23.13 també establint un nou rècord de la prova en més d'un minut. Però el gran interès el van despertar els corredors espanyols, qui es disputaven les medalles del campionat i les places per les Olimpiades de Tòquio 2020, que tindran lloc la primera setmana d'agost i que la Real Federació Espanyola de Atletismo ja ha penjat els criteris de selecció a la seva web. En categoria masculina, tothom estava desitjant el duel entre els dos atletes més en forma de la distància, Hamid Bendaou, amb 2 hores 8.14 el 2019, i Javi Guerra, amb 2 hores 8.36 el 2018. Tots dos van col·locar-se en el segon grup a un ritme de 3.01 km, amb l'objectiu de rebaixar aquestes marques personals del 2.08. Dit i fet, passen la mitja marató en 1 hora, 3 minuts i 38 segons, ritme ideal, i van seguir així fins al quilòmetre 40 on van començar a moure's algunes cartes per acabar Javi Guerra guanyant amb 2 hores 7.28 i deixant Hamid Bendaou a només 6 segons darrere. Ivan Fernández és qui els va acompanyar en el tercer calaix del podi, millorant la marca personal en més de 3 minuts fins a les 2 hores 9.55 i assolint així també la mínima olímpica. Amb dues marques de Javi Guerra i Hamid Bendau suposen la millor i segona millor marca espanyola en territori nacional i confirmen els bitllets per les Olimpiades. A més, Javi Guerra suma així la tercera corona de campió d'Espanya. I en categoria femenina, una de casa, una vella coneguda per tots els d'aquí la taula, la vallenca Marta Galimany es proclama campiona d'Espanya de marató amb millor marca personal i rècord dels campionats en 2 hores, 29 minuts i 2 segons. Amb aquesta superbia actuació, Galimany s'assegura el bitllet pels Jocs Olímpics, amb mínima inclosa, certificant la preselecció establerta arrel de la 16a posició assolida al Campionat del Món de Doha 2019. I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana.
Arriba el moment de la neu, arriba el moment de l'esquimó, amb Xavi Palaí.
Bones, Aleix, bones, equips de 13. Hem tingut un cap de setmana molt i molt intens a les muntanyes andorranes. Les parelles formades per Marc Pinsach i Oriol Cardona en categoria masculina i Anna Alonso i Nahia Quincoces en femenina han estat els vencedors de l'Esquimo 10, la prova reina de l'esportiva Andorra Esquimo. És una cursa duríssima que consta de dues etapes que es disputen en dos dies consecutius i que recorre pràcticament tot el Pirineu andorrà. Vindria a ser, perquè ens entenguem, i perdoneu el meu atreviment, com la pierramenta andorrana, això sí, en versió petita, ja que aquesta només dura dos dies i la pierra dura quatre. Doncs bé, dissabte es va jugar la primera ronda amb un recorregut força planer que fregava gairebé els 2.000 metres positius repartits en 30 quilòmetres de distància. Però diumenge, atenció, perquè els esquiadors sortien de l'estació de Grau Roig amb la missió de superar 3.800 metres positius, 40 quilòmetres de recorregut i unes temperatures elevadíssimes per l'època de l'any. Tot per finalitzar la cursa a l'estació d'Ordino. Us he de dir que aquest diumenge jo hi vaig ser per fotografiar la cursa i a partir de les 10 del matí ja anava amb les mànigues del mono ben arremangades per poder suportar la calor. Una calor inèdita, una cosa espectacular i fora de lloc, considerant que estem a ple mes de febrer. I en ple hivern, evidentment. Bé, en qualsevol cas, com he dit al principi, Marc Pinsach i Oriol Cardona han estat els campions de la competició amb un temps total, comptant les dues jornades, de 7 hores i 41 minuts. 7 hores i 41 minuts de tralla. Aleix Domènech i Pau Coll han estat segons i Miguel Caballero i Luis Hernando han completat el podi. Ferran Teixidor, que ha fet quart, ha estat el millor esquiador local, formant parella amb Martí Lázaro, a 48 minuts dels vencedors. I en categoria femenina, les espanyoles Anna Alonso i Nahia Quincoces han estat les més ràpides amb un temps de 9 hores i 36 minuts. La multicampiona és reconeguda internacionalment per la seva participació i els seus èxits en Copa del Món, ara ja retirada. Letícia Ru, que ara es dedica sobretot a entrenar, ha estat segona formant equip amb Grace Tresberg i Sierra Anderson, doncs recordem que aquesta cursa admitia també equips de 3. L'andorrana Laia Sebastià i la madrilenya Regina Andorra, però Fàtima de Diego, han aconseguit una brillant tercera plaça amb un temps d'11 hores i 9 minuts. I això és tot, seguirem pendents la setmana que ve amb el mític Rally del Sec, una cursa clàssica de l'esquí de muntanya que forma part de la Copa Catalana i que es disputarà aquest cap de setmana a la Vall d'Aran.
13 esports de fons amb Aleix Muñiz.
Llure, mira, t'ho he de confessar, avui estava aquí abans de venir a la ràdio i mirant allò el mòbil tal, i m'ha sortit aquest vídeo així, i dic, seria interessant poder parlar-ne a la ràdio, perquè clar, jo quan he vist això així d'escortes, ja sabeu, la gent que ens escolteu, que ho he dit més d'una vegada, jo amb això dels entrenos sóc una mica anàrquic i això de les sèries encara em grinyola una mica, saps?
Zona de confort.
Zona de confort, també et surto, després en parlarem una mica si voleu, però he vist aquest vídeo, he pensat, ostres, potser seria interessant parlar-ne aquí a la taula i explicar bé per què serveixen les... Convéncem de per què ha de ser bo o per què és bo fer sèries, aviam.
Uf.
O si en feu, no sé, Xavi, tu també si en fas o...
Jo n'he fet bastantes, passa que t'he de dir que últimament ja no... ja se'n fan tantes, perquè fer-les sol exigeix el doble que no vas fer res acompanyat, Hòstia.
De quin vídeo parlem? Així em poso en context.
Bueno, la eterna duda... ¿Qué pasa con los entrenamientos de una maratón? ¿Cuántas tiradas largas tienes que hacer? ¿Cuántos kilómetros tienes que acumular a la semana? ¿O cuántos kilómetros debes acumular en un mes? ¿Cuántas series tienes que hacer? de cuánta distancia tiene que ser la serie, hay que hacer o no series cortas. Bueno, yo creo que con el título lo dejamos claro. ¿Por qué hay que hacer series cortas a la hora de preparar una maratón? Te lo explico en este vídeo.
Pues que no ens ho expliqui ell, que ens ho expliqui el nostre...
Jo el que veig és que en aquest vídeo moltes preguntes, no serà un vídeo llarguet, eh? No, sí, són preguntes que realment jo crec que qualsevol esportista a l'hora de començar a preparar el repte que sigui, de la disciplina que sigui, doncs es fa, no? Com l'afronto, i realment tot aquest núvol de xarxes socials on circulen quilòmetres i quilòmetres i més quilòmetres, perquè al final sembla que si no fas quilòmetres no ets ningú.
Sí, sí.
I bueno, llavors s'ha de posar una mica els punts sobre les is. Jo sóc partidari de que el cor se l'ha d'estrujar una mica en certs moments.
Perquè, primer de tot, abans de que... O sigui, potser per algú que ens escolti, que surt dos cops a córrer a la setmana o un, per passar-s'ho bé, i que no havia sentit mai, o potser havia sentit sèries, però no sap què són. O sigui, què és entrenar fent sèries?
El concepte de sèries al final és repetir una cosa, no? Llavors, quan parlem d'això, parlem de generar un entrenament d'intensitat.
Vale.
Llavors, repetir petits esforços, petits en quant a durada, que pot ser de més o menys durada, però sempre seran de menor durada que un rodatge, no? D'anar a sortir a passejar pues, una hora seguida. Pues, repetir esforços d'una durada determinada, el número de vegades que nosaltres decidim, hi ha una intensitat que suposi un cert esforç. Llavors, la intensitat, doncs, tenim des d'umbrals anaeròbics, que serien doncs, un 80%, per dir-ho així, 70 llarg, fins a intensitats màximes. Llavors, en base a això, doncs, fas unes pauses, unes recuperacions, per poder tenir l'energia suficient i les cames suficients per tornar-hi a la següent. I així, cansant-te, acabes l'entreno.
I llavors, quina gràcia té fer això? És a dir... Sí. En què beneficia el cos?
Sí, perquè això dels números aquests que has dit, sí. Bàsicament es tradueixen passar-ho malament, més o menys.
Sí, exacte.
No, si hi ha pal terra o no hi ha pal terra.
La gràcia, mira, per l'entrenador és potser veure les cares dels esportistes d'aquell moment, no?
Però, tio, sí.
No, realment la gràcia jo crec que és trobar aquest punt de satisfacció en el patiment, que ets conscient que, bueno, surts d'aquesta zona de confort que parlàvem abans, i al sortir de la zona de confort pots crear noves adaptacions. Si sempre et mantens a la mateixa zona, al final les adaptacions que crearàs sempre seran les mateixes. Ara no sé qui ho deia, no? Un cèlebre d'aquests deia que si sempre fas el mateix, obtindràs el mateix resultat.
El Brad Pitt, em sembla que
era. Per exemple, sí, queda molt bé. Pues si sempre fas el mateix, sempre tindràs el mateix resultat. Ara bé, si vols canviar les coses, doncs prova coses diferents, no? Llavors, les sèries et permeten això, sortir una mica d'aquesta zona de confort i intentar buscar adaptacions fisiològiques que et permetin augmentar el teu rendiment.
Sí, si tu fas molt volum, sempre, surts molt a córrer, però no treus el teu cos de la zona de confort, per més volum que facis, diguem-ne que el teu marge de millora és menor.
És menor,
o és limitat,
és menys enfocat potser, no? Si fas només volum,
el volum
podràs fer maratons llargues, però les velocitats amb les que es faràs potser no són.
El volum et dona realment coses molt positives i no s'ha de menysprear, perquè al final et dona adaptacions de baixa intensitat, realment molt bones, i també et permet a tolerar més càrrega. Com més volum generes, el teu cor representa que és capaç de tolerar càrregues més altes, perquè està acostumat a càrregues llargues i consistents tota l'estona, i per tant realment, si després li apliques més intensitat, te la tolera millor. Ara bé, si només et bases en volum, clar, tu sempre estàs acostumat a anar a aquella velocitat, el teu cos, una, no saps ni com reaccionarà a una velocitat alta. Llavors, si la competició és aquella intensitat, molt bé, però si tu després quan vols anar a competir, per dir-ho així, o vols anar a córrer en plan runner total, però dius, oh, jo em pico amb aquest, clar, realment el teu cos l'estàs posant a un límit, no?, que no pots aguantar molta estona. I aquí ve la gràcia de tocar volum, però que tingui un puntet de qualitat en algun moment donat.
I això amb esquimo, Xavi, què?
Home, en esquimo pot semblar que els que fem esquí de muntanya estem tot el dia pujant i baixant muntanyes de manera descontrolada i ja està.
I superfotos.
No és el que feu? I fent-vos fotos?
A veure, sí, això és el que fa de cara a la galeria. Però, entremig, hi ha també moltes i hores de sèries. A més, són molt i molt importants perquè l'esquí de muntanya, més enllà del volum, també requereix un cor molt i molt fort per poder aguantar períodes, sobretot llargs, en alta intensitat o molt alta intensitat. Llavors, clar, fer sèries amb desnivells relativament curtes, tipus mig minut, un minut, són molt i molt bones esquí de muntanya, i els darrers anys ha canviat molt la mentalitat en aquest aspecte, perquè fa 5 anys, com a molt, encara s'entrenaven molts corredors professionals a base de fotre-li hores i hores i hores i molts metres i molts metres, i veies que al final de temporada estaven ja tots morts, perquè clar, el cos aguanta el que aguanta. I en canvi, ara avui en dia s'entrena més amb qualitat, més que no pas amb quantitat.
Això és una sensació que tinc, que potser s'ha traslladat a tots els esports que aquí parlem, no?
El trail, sobretot.
El trail també, veus que els corredors i corredores ja no fan tantes hores a la muntanya. Per exemple, la gent que segueixi a la Sheila Vilés, per posar un exemple, veurà que passen moltes hores al gimnàs també i fa molts exercicis diferents, de core, de molts exercicis diferents de força que li serveixen segurament per després fer adaptacions, sí, en el seu esforç.
I de fet també la podem veure sobre una bici.
També.
O inclús a vegades penja coses, no?, de les sèries que fa, i ja veus que realment estan protocolitzades i que entenc que la concepció que deies, no?, de passar hores, doncs, l'entrenament, que abans era clàssic d'esports més arreglats en quant a distàncies i rècords, com que ara també s'està posant més de moda el rècord a no sé quina cursa de trail o tal, doncs entenc que també va agafant més pes el dir, vull fer el rècord aquí o vull quedar campió del món, i clar, i cada cop hi ha més gent, doncs o m'entreno o ho deixo a l'atzar, no? Una mica, crec que deu anar per aquí el tema.
Sí.
I és una manera sobretot d'evitar els dragoncans aquests que pots tenir en sensacions. Comença la temporada molt bé, et sents molt bé un entreno, i a sota arriba el dia de la cursa i fas figa. No saps per què.
Clar.
Molts cops podria donar-se el cas que fos per això. No has fet sèries, simplement t'has dedicat a anar a fotre tosses com un boig amb un llavall superràpid, i al final això el cos ho acaba ressentint. Si no, respecte a les recuperacions...
Sí.
Quan dius tosses, es refereixes a pujar i baixar la muntanya.
Sí, va, això és una jerga, diguem, de...
Jo t'he entès. Sí, ho hem entès, perquè tu no faràs de penjar fotos xules de la tossa, però clar...
Jo amb això m'hi hauria de posar una mica, però crec...
Però bueno, tu també ho fas, encara que no...
Sí, no, ell plora molt, però...
Ell plora, però quants dies has vingut a la ràdio amb la roba de córrer...
Exacte.
I t'has marcat de casa teva a la ràdio...
Has de fer un segment a l'Estrava.
I tornar a Fuego?
Sí, però jo m'ho plantejo més... Per això preguntava això del concepte, no?, de les sèries, perquè jo sóc un becari.
Això era una sèrie, ja.
Però
aquí ja ho tens.
Jo no vaig a una pista a fer voltes o el que sigui, i sí que, això sí que és veritat, que per exemple en entrenos, no sé si vosaltres també ho feu a vegades, doncs que em plantejo moments d'intensitat, no?
Per exemple.
Però no com a això repetitius, no? Dir, doncs mira, avui surto amb bicicleta fins a Coll d'Estanalles, doncs d'aquest punt a aquest punt, a muerte, a lo que em dongui el cos, i ja està. I després segueixes.
Aquí estàs posant un canvi de ritme.
Exacte.
Que es podria considerar una única sèrie.
Vale.
I ja tindries un concepte, això, és el moment en què passes la intensitat,
doncs,
a dominar per la intensitat.
Doncs jo m'ho plantejo més així en moments, perquè és que és dur, I plantejar-te tot un entreno així,
però...
monotomàtic...
No t'enganyis, les sèries són més assequibles del que penses, Jo he arribat a fer sèries a un camp de vaques, diguem, que hi ha al costat on tinc la casa de Llívia.
Uh-huh.
Allà he arribat a fer sèries amb esquís, en un simple camp. Entens, però, on tenir un trosset,
està clar.
Faci una miqueta de pujada, que te'l preparis i tal... I escolta, no t'has de desplaçar gaire per fer aquesta
jo crec que
no cal ni pistes ni res,
L'única vegada crec que ho he fet va ser al costat de casa meva, que hi ha unes escales, potser són 20 metres de desnivell en molt poc tros, són unes escales així. I vaig fer-ho com 4 vegades, era un circ, pujava per les escales i baixava per un caminet, recuperava, tornava a pujar, a muerte a la pujada. Crec que ho vaig fer 4 o 5 vegades i vaig dir, que avorrit que estic.
Però jo crec que és això, que cadascú ha d'adaptar-ho, sí, no? I sí, has de trobar el clar. Punt del gust.
I segurament li acabes trobant, no? Jo... Vull dir, quan acabes assaborint l'esforç aquest, la sang a la boca.
Sí, és per això que jo al principi deia, entre això i la pierramenta, vamos, ho tenim tot fet ja.
Per això que jo al principi comentava que a mi particularment em va molt bé fer-les amb companys. Per molt que siguin d'un altre nivell, és més que res perquè és una manera de concentrar-te molt bé en el que estàs fent i també de no fer trampes.
Sí, sí.
Per mi és molt fàcil fer trampes i, o involuntàries, allò que afluixes una miqueta, no t'estàs adonant que estàs afluixant, però ho estàs fent.
Clar, és veritat, sempre tens el comodí en aquest de dir, bueno, quasi arribo, saps?
Sí, exacte. Ja està, dius,
la sèrie, i no, fins allà.
O la sèrie s'acaba a tal farola i a poquet ha anat retrocedint al final de la sèrie i...
Bueno, i és veritat, l'ajuda dels companys és vital. Segur, sí. I també és cert que ara parlem de companys, doncs hi ha diferents perfils, una mica com tu, que tu t'avorreixes i tu necessitaries una mica, doncs, no pots repetir en el mateix punt, però sí que podries repetir el mateix tipus d'esforç canviant de punts, és a dir, vas agafant i el que dius, doncs mira, ara ve una pujada aquí i aquí, bum, li foto. Vale, em vull fer vàries amb una poca recuperació. Va, busques una altra pujadeta en un altre punt que quedi a prop i la fas i és diferent. Sí, i el fet de canviar et dona, ostres, punts diferents.
Jo fins i tot diria que, per exemple, a mi en aquest sentit l'Strava em va molt bé. Mm. Perquè si coneixes una mica alguns segments d'Strava i els pots fer servir com a referències... Doncs en entrenos, que tu et planteges un entreno, dir, avui vaig a sortir, tal, surto a un ritme alegre, però sé que apretaré aquí, 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 i llavors pots comparar amb altres dies i pots veure també amb què millores o amb què no, les sensacions que has tingut, com t'has notat, si aquest dia, això que comentàvem, no?, que tu saps que has d'arribar fins a un punt, però 10 segons abans doncs ja afluixes una mica perquè ja no pots més, o perquè dius, vinga, ja, si ja estic a dalt.
Clar, aquí ara comences a assentar les bases del que seria el protocolitzar l'entrenament, no?, i mantenir-lo amb una bona programació, que és el que llavors dona a entendre... com l'esquí ha canviat, per exemple, i s'eviten una mica aquests dragon cans que parlava el Xavi al principi.
Sí, sí.
Però també cal destacar que hi ha altres atletes que no els agrada variar el lloc, per exemple.
Això és el lado oscuro que no...
Que són molt capficats i que, més, potser fan sèries i sèries cada setmana i 2-3 dies a la setmana i necessiten... ja no parlo d'atletes de pista, que aquests sí que, a veure, utilitzem la pista i sempre és la mateixa, sí, en aquest sentit, però sí que atletes, que bon, ciclistes, que d'allò, i els agrada, no, aquest tipus de sèries ho faig en aquesta pujada. Clar, i al final és sempre en el mateix lloc i amb les sensacions es reprodueixen en el mateix lloc i ràpidament tornes als records d'aquell dia i, ostres, ràpidament a l'entren ho pots estar veient si estan bé o no. I això també et pot produir un sentiment de voler apretar més o de dir, au, tu, està anant malament, vaig.
I així també coneixes els punts de patiments. Dir, vale, ja he passat aquesta pedra. Aquesta pedra sé que està més o menys al 50% de tal sèrie.
Bueno, jo el que deia, en certa manera, era això, eh? O sigui, jo no ho faig molt habitualment, però quan faig coses d'aquestes sempre és en circuits repetitius. O sigui, és pues, això que deia, pujar Coll d'Estanalles, o el Puig de la Creu, o circuits, o la Mola, no? Vull dir, depèn de si és corrent amb bici o el que sigui. Circuits que ja em conec, que sé com em, perquè l'he fet moltes vegades, que sé com em sento habitualment i sé com em sento fent diferents esforços. I a partir d'aquestes sensacions, que ja et saps això, la pedra, la curva, el que et queda, el que no et queda, tal i qual, doncs aprens una mica a gestionar-ho. Però bueno, de mi no n'agafeu gens d'exemple perquè...
L'única cosa que a mi m'agrada transmetre sempre és que realment, quan vulguis tastar-te, quan vulguis veure com estic, repeteixis el mateix circuit que coneixes, aquell que et dona confiança, perquè realment aniràs més motivat i veuràs un punt de referència, ho veuràs. Però si estàs entrenant, a mi, jo sóc partidari d'animar que sempre circuits versàtils, que canvies d'entorn, que busquis coses diferents per realment entrenar a nivell mental també a aquest punt d'adaptació i sobretot per disfrutar de tots els entorns possibles.
Sí, sí.
I més els que teniu la sort de gaudir d'esports que són a la natura, i ja sigui a la carretera amb la bici és igual, però que gaudeixes d'entorns i de natura, perquè realment el paisatge és molt bonic.
Doncs res, Llure, aniran bé unes quantes sèries per l'Ultra Pirineu o no?
Doncs les haurem de ficar, Niol.
Algunes les farem.
Tard o d'hora ens hi posem.
Tu, Xavi, ens vindràs a fer fotos, eh?
Jo els faré, vindré a fer fotos, oi, tant?
Sí, sí. Llavors... Seràs una sèrie de fotos?
Home, no veig, tu diràs.
Llavors potser que anem mirant diferents punts, a veure on la foto sí, pot quedar xula.
Ah, exacte. I també, i el més important, a practicar, a posar cares de patiment, eh? Oh. Perquè hi ha gent que posa uns caretos que, hòstia...
Sí, però sí. Ja ens diràs per quina pedra de la tossa hem de passar.
Va, ah, exacte, oi, tant. Tant.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
13. Esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13. Esports de fons. La playlist.
13. Esports de fons. El teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la,
de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix Spotify la llista de 13.
Hola, sóc en Xavi Palaí, membre de 13, i avui us recomano una altra cançó per a la llista de Spotify de 13 Esports de Fons. És una cançó que el mateix Kilian escolta, segurament molts de vosaltres ja coneixereu, però és ben típica d'aquí a Catalunya, i és la de Benvolgut, de Manel, del grup Manel, i estic seguríssim que us ajudarà moltíssim a superar els vostres reptes.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i algun quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts, i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que se'ls veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll. I un segon, quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom, però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps, que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant, i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et van fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans, meu dit resseguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat.
13. Esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13. Esports de fons. La playlist.
13. Esports de fons. El teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la,
de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix Spotify la llista de 13.
Aviam, segur que us ha passat, que a vegades aneu a córrer, aneu en bici, aneu a fer activitat per la muntanya, aneu a fer esquí de muntanya, qualsevol tipus d'activitat que ens suposi començar a suar una miqueta, doncs en genera un problema, que és la suor, en genera poder estar còmodes amb els teixits que portem, i parlant de teixits, què havíem de fer si venir i mirar aquí al costat de casa algú que ja fa anys i hi ha més d'una generació que es dediquen a això, que és la gent de Dibari, i aquí en tenim un dels dos germans que ho porten, que és el Joan Valls. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, saps per què t'hem convidat? A part de perquè siguem amics, això també, tot s'ha de dir, però t'hem convidat perquè ens has d'explicar una miqueta què és el que hem de tenir en compte, com funciona la part més tècnica ja de quins són els teixits que componen les robes que ens hem de posar per fer activitat, o què és el que hauríem de tenir en compte a nivell d'usuari més bàsic. No ens expliquis ara aquí la composició específica del fil amb el que fas tot, però segur que ens pots ficar una miqueta de llum i explicar-nos com ens hauríem de vestir, si més no, què hauríem de tenir en compte o què no hauríem de fer quan anem a fer una activitat aeròbica que ens suposa, doncs, suar, transpirar i sobretot també, doncs, estar còmodes. Aquí t'hem cridat perquè ens has de posar llum en aquest forat negre que estem.
Bueno, el primer de tot és felicitar el que surt a córrer ja a aquesta època. Sortir de casa amb 8-10 graus, és igual, o 5, fosc, i que havent de posar un frontal, si és per muntanya, ja és de valent.
Vull dir, això ho diu perquè ell fa aquestes coses.
Bueno.
Jo el felicito, et felicito, fill.
Bueno, ho faig jo, però ho fa molta més gent de la que ens pensem, perquè què passa? Que ens perdem per la muntanya i de tant en tant te'n trobes algun. I dius, mira, no estic
malalt.
Tan sol, no estic tan sol, sí. Però ara de seguida es fa fosc, per tant, de seguida ja costa molt més.
Entrem en una època difícil.
És molt difícil. Per tant, ja de per si ja costa amunt. Per tant, què vol dir? Sortir ja en frontal. Si vas per la muntanya, surts en frontal. Què recomano jo, per exemple, pel frontal? Què passa? Que avui en dia fan frontals amb molt de pes, amb moltes piles. Un headband, una cinta d'aquestes que es posen al cap, per una banda, perquè t'ajudarà una mica a suportar el frontal. I per altra, perquè et taparà les orelles. Al final, les orelles, estàs, quan ve aquest fred, el primer que tapa són les orelles, no? Què passa? Anem a fer una activitat on comencem a suar relativament ràpid. Per tant, no ens interessa tapar-nos molt. Hi ha gent que si gorros, que si guants... Això també dependrà de cada persona i del fred.
Clar, si estem a 0 graus, estiguéssim corrent per la Cerdanya a les 6 del matí,
exacte,
potser més que abrigar-nos ens hauríem de tancar i dir, home, cal,
exacte,
això.
Però no ens passem, perquè és que la que sortim ja començarem a suar. Per tant, ens sobrarà tot i llavors sí que no saps on deixar-ho. Una altra cosa que va molt bé és com a complement és un tubular, és un mocador d'aquests que es posen al coll per tapar
una mica
la típica braga, exacte, sí, de tota la vida, que això...
No direm tampoc una marca, perquè tampoc ara aquí serà qüestió de fer publicitat d'aquí. Exacte.
Doncs que coneixem tots.
Sí, clar, igual que es diu Celo,
exacte,
hi ha altres...
O Tipex, no? Sí. No, doncs el típic tubular que es posa al coll. Això, més que un teixit tècnic, al final és un teixit ben bé per tapar una mica i per quedar una mica més recollit.
Són sintètics, no? No són pas de color,
no,
això?
No, això normalment és polièster...
Bueno, clar, perquè hi ha de tenir l'estant, perquè seria...
No, ni això, a vegades el mateix polièster ja dona una mica com perquè passi pel cap i et quedi una mica. No fa falta l'estant, en aquest cas. Sí que dona la sensació de cotó, però no és. Normalment no acostuma a ser cotó. Llavors, a partir d'aquí, doncs, comencem pel cos. La part del que és el cos, del tronc, normalment el que sempre s'indica és que siguin diverses capes, pel simple fet de que no podem començar a posar-nos capes i capes, perquè al final és que ens sobrarà tot.
Sense fer una ceba de figueres.
Exacte. El primer, una samarreta tècnica superimportant, com qualsevol prenda, que transpiri. Al final, la samarreta, la primera capa, el que interessa quan fa molt fred és que vagi rapadet al cos. Per què? Perquè tot l'aire que pugui entrar per dintre és aire que ens refreda. Per tant, ideal, rapadeta, i si pot ser tèrmica.
Llavors, això ho vull dir perquè, clar, moltes vegades la gent el que fa és acumulen samarretes de curses o es compren samarretes super XXL, com si fossin les de dormir.
Exacte.
I llavors van amb samarretes super grans, cosa que ja estàs desaconsellant que tinguem en compte.
Pel fred no, perquè al final l'aire es cola per tot arreu i quan comences a suar el pitjor és l'aire. Per tant, samarreta... Jo entenc que no a tothom li agrada anar rapat, però el més a prop del cos possible. Què passa? Les samarretes, quan diem samarreta tècnica, engloba tot. O sigui, avui en dia tothom relaciona samarreta tècnica a samarreta de polièster, que és la que des de que la regalen a la cursa a qualsevol cursa que vagis, fins a, bueno, a qualsevol samarreta de polièster ja és tècnica. No, és com comprar-te un cotxe, no tots els cotxes són iguals, no? Doncs hi ha diferents qualitats. Per exemple, nosaltres a Divari ara mateix estem treballant molt amb teixits que eviten les males olors. Això és superimportant perquè el polièster, de seguida que sues, fa pudor, és inevitable.
Que n'hi ha que fan, això,
Fa molta pudor, molta. I el polièster és inevitable que faci pudor. El que treballem nosaltres són amb els filaments amb els que fem el teixit, fem que el propi fil sigui antibacterià, de manera que nosaltres treballem, per exemple, amb molts monitors de gimnasos i instal·lacions esportives que, ostres, si arribes al matí i tens un entrenador personal, té un client i ja fa pudor, a veure...
Agradable.
No és agradable, ni pel client ni pel entrenador personal, Per tant, treballem molt ja amb teixits que el que fas és, amb les rentades, que és una dada important, amb les rentades, matem les males olors. Llavors, a partir d'aquí, doncs això, el que parlàvem de les capes, no? Una primera capa, samarreta, si pot ser el més arrapada possible, per evitar...
Serà d'un tipus de polièster, però que incorpori la propietat aquesta de que sigui, no siguin...
Bueno,
no siguin olor.
El tema dels olors és extra, O sigui, això és un acabat extra que és un tema de qualitats.
Sí.
Tu pots portar una samarreta arrapada, pot ser polièster o poliamida.
Vale.
La diferència entre la polièster i la poliamida, la poliamida et dona més sensació de cotonat, no? De com de agradable. El polièster
és més calenta també, no? Potser,
sí,
el tacte.
Ve a ser un punt més agradable. L'avantatge del polièster és que et permet personalitzar-lo amb la sublimació, que és el que veiem, el tipus d'estampació que veiem tots els ciclistes o samarretes de running que van estampades amb molts colors i moltes coses, doncs et permet fer això. I clar, té un punt de disseny doncs, que normalment et dona un avantatge, no? Llavors, després de la samarreta pot ser maniga curta o maniga llarga. Què passa? A vegades estem en aquest entretemps que, ostres, la maniga llarga em fa molta calor. Hi ha molts complements, com els manguitos, que n'hi diuen.
Els manguitos és un complement impressionant.
Això, hi ha molta gent que estic segur que n'hi ho ha provat, i un cop ho proves, és fantàstic, perquè clar, el que surt a córrer, quan surt, ostres, és allò de fred, i el que fa una mica de calor se'l baixa, i sembla que vagi de manera curta. Clar, jo recomano molt que proveu, perquè realment és una prenda molt, molt útil. Llavors, com a segona capa, és fantàstic prendes molt, molt lleugeres per a vent. És a dir, una prenda d'aquestes que et queden amarrades en un puny, que les pots doblegar i quedar amb res, però que te les poses i és increïble la sensació de protecció que et dona el sortir a la nit a la muntanya i anar amb una samarreta i amb allò i no passar fred. No passar fred. A veure, evidentment estàs corrent i estàs suant, però al parar un moment i pensar, aquesta prenda, que sembla que sigui un full de paper, no et deixa passar. Aquest tipus de prendes el que porten és una membrana que evita que passi l'aire, però que alhora et permet transpirar.
Això seria, per exemple, tipus com quan pensem en una membrana... La potser més coneguda seria Gore-Tex, és un tipus de membrana.
Exacte,
això.
Gore-Tex
igual
és una membrana.
Igual que hi ha altres cases com North Face tenen la seva membrana, com
exacte.
Hi ha mil tipus de membranes, però és permetre evacuar el que no deixa passar de fora cap a dins, o sigui que evacua l'humitat de dins cap a fora.
Exacte. D'acord. Gore-Tex al final és una marca molt famosa per membranes. Abans que parlàvem de les samarretes, segur que tothom coneix Coolmax.
Sí.
Coolmax és un tipus de teixit que és una marca, és com Adidas té, o el Nike té el Dryfit i Adidas té el...
I DuPont també, no? És una de tipus...
Bueno, DuPont és un fabricant, és un fabricant que fabrica tipus de teixits. Però, vull dir, com a marca de teixit, Coolmax és el transpirable, el Gore-Tex és el amb membranes sobretot, clar, dintre, és el que dèiem, dintre les membranes, jo recomano aquesta per córrer, fineta, poca cosa, que sembla que no hi sigui, però clar, hi ha membranes super gruixudes o molt més gruixudes, amb gramatges més gruixuts, doncs per esquí de muntanya, per anar en bicicleta...
Això seria el que diríem ja, el de la columna d'aigua que suporten els tipus de membranes.
Exacte. Llavors aquí, el tema això de les columnes d'aigua s'ha posat molt, molt de moda ara perquè... amb curses de muntanya. Jo parlo de curses de muntanya que després
jo
es pot aplicar...
Jo ho he vist, això, i dic, ostres, hi he vist tirar gent enrere de dir, aquesta no...
Clar, avui en dia, el que dèiem abans, no? Tota prenda que sigui d'un tipus és tècnica, no, clar, els ulls no ho poden detectar, però hi ha uns testos fets darrere d'una prenda en la que et diu, doncs aquesta prenda accepta, o si hi ha una columna d'aigua, que n'hi diuen com a test, d'un mínim de 10.000 mil·límetres està acceptada per poder venir a aquesta cursa. Per què? Perquè es poden trobar que es trobis a 2.000 i pico metres, a 3.000 metres i amb una jaqueta que és de broma i t'hagin de rescatar.
Clar, que potser per anar per aquí, pel Parc Catalunya, mitja hora n'hi ha prou, exacte. Però no estem a l'alta muntanya on les condicions són adverses i necessitaries que suportés més.
Exacte. Llavors aquí sí que regeixen una mica amb els, a partir dels 10.000 mil·límetres aquests d'aigua, però que clar, també evidentment hi ha més... El tema de la resistència a l'aigua, o sigui, hi ha dos tipus. Hi ha el que és l'impermeabilitat, que uh-huh. Això vol dir no deixa passar l'aigua, que amb els teixits és molt difícil, o sigui, al final és plàstic, llavors uh-huh. Que el plàstic sí que no deixa, i llavors hi ha la resistència a l'aigua, que és això que diem, no? Clar, què passa? Que quan vas corrent i vas per la muntanya, a veure, tampoc t'interessa que sigui impermeable. Per què? Perquè el que vols és transpirar, estàs suant.
Si no fermentaràs allà dins.
Exacte, clar. Si no allò pot ser, vamos, un bull de...
Com aquella gent que abans et trobes pel riu a l'estiu, que van tots embolicats amb xandall i allò i tot això, i dius, però aquest home no està cremant greix, el que està fent és deshidratant-se viu.
Exacte, exacte. Que és el típic error de dir, jo surto a córrer a suar, no? I t'abrigues, i una jaqueta, i un no sé què, i pantalons de xandall... Suar, pots suar molt, però arribaràs a casa i tindràs una seca morts. El que faràs és treure líquids, és dir que no és la solució. Per aprimar-te no és la solució suar molt. No. Llavors, portem dues capes. Llavors una tercera capa ja és això que diem, no? Pues per situacions amb molt més de... amb temperatures molt més extremes, vindria a ser la tercera capa, que és pues el típic chubasquero, per dir alguna cosa, ja em sortirà un paravent molt més gruixut, amb gramatges més gruixuts, un tipus jaqueta molt més gruixuda, que passa normalment aquest tipus de prendes per running. Hi ha poques prendes, es fa servir més una prenda que tingui més columnes d'aigua, amb caputxa per
això seria, per exemple, ara el softshell, o seria això?
Sí.
Seria, perquè ara estava pensant aquí que el veiem aquí a l'estudi.
Exacte, és això? Sí, el softshell al final és una tercera capa, el que et dona és més gruix, el que té a vegades el que ho acaben amb pèl a dintre, que et dona més sensació d'abric, plumes, clar, tot això són jaquetes potser més de caminar, de trekking, això en aquest cas no seria tant per córrer, per això dic que per córrer
o
potser no és tan útil.
Tampoc, esquí de muntanya potser quan l'haguessis de baixar.
Exacte. Esquí de muntanya sobretot el que es fa és per la baixada.
Clar.
Però principalment per la pujada es fa servir prendes molt lleugeres, molt lleugeres, perquè al final estàs fent una activitat física molt alta també. Sobretot això és més trekking, més no tant d'activitat
aeròbica.
Exacte.
Llavors una cosa, ens ha quedat clar els components de les tres capes que portaríem al tronc superior, al tronc inferior, què és el que hauríem de fer, això? Quin seria l'ideal per portar pantalonet o pernera, malla llarga? De què hauria de ser l'ideal d'aquest? I l'altra cosa és que també que ens donis el teu criteri sobre el tema de roba interior, no roba interior, que això era un debat que teníem abans. Escolta'm, pensa que la Clàudia diumenge se'n va fer la cursa de la dona a Barcelona i li hem de dir com ha d'anar vestida, que no volem que se'ns faci mal.
Bueno, això ja és... Normalment aquestes curses, com que et donen la samarreta, la veritat és que...
La gent corre corporativament.
Corre molt corporativament.
I és amb la que et toca anar, vas amb la que vas.
A la gent li agrada molt.
Tot és la samarreta de la cursa.
Tot i així, si a la Clàudia s'anima a anar corrent més curses, després agafarà, en farem una divari ben xula, i llavors ja després no se la traurà de sobre.
Oita, faràs goig.
Per el que és la part del tronc inferior, això també va com tot, és molt personal. Hi ha gent que corre tot l'any amb pantalon curt i no li facis posar malles perquè no depèn del fred, i hi ha gent que a la mínima que baixen una mica les temperatures ja va amb malla llarga.
Jo per sota 10 graus no sé anar amb pantaló cura, ja jo em fico amb malla llarga i tiro
malla llarga. No, jo no, veus, jo fins a, com a mínim fins als 5-4 graus encara vaig amb pantaló curt i...
És que a mi m'han criat amb llet de pot i m'han criat amb llet de pot a mi.
No, però bueno, és molt personal això. Però sí que és veritat que de seguida hi ha gent que a les cames pues, de seguida té fred. A veure, és un tema de comoditat, un tema de comoditat i estètica. Vull dir, no és tant l'elasticitat que et pugui donar una prenda o la comoditat que et pugui donar, que evidentment hi ha gent que va més comodament a l'altra.
I en els teixits, aquí quins tipus de teixits estaríem parlant? Què és el que hauríem de tenir en compte, potser?
Clar, aquí hi ha menys diferències, perquè al final una malla normalment són polièsters o bueno, polièsters elastan. L'elastan al final és la típica, la licra, que dèiem, la licra al final és una marca, és com el que dèiem abans del Gore-Tex. Licra és una marca, però bueno, l'elastan és el concepte que és l'elasticitat que et dona en el polièster, no?
I llavors, per què, per exemple, ho veus a vegades amb els tipus de malles, per exemple, quan hi ha malles que són més tupides, que jo et dic més tupides, però per quan fa hivern, quan evidentment... Jo, per exemple, el que em trobo és que amb malla de ciclisme tinc una malla que és la llarga i amb aquella vaig... Quan ja passa una miqueta que baixa de 10 graus, vaig amb aquella. Però clar, què passa? Que clar, evidentment no és el mateix fred per sota 5 graus que entre 5 i 10. Llavors, què és el que hauríem de tenir en compte? Què és el que se li afegeix o se li treu en una malla, en tot cas perquè sigui llarga i també em protegeixi una miqueta, però quins teixits li afegim? Perquè si això com tèrmica, quan diem allò, el d'esquí de muntanya, que també és més tèrmica. O...
Sí, al final no deixen de ser membranes també i no deixen de ser acabats que li fas al propi teixit. El teixit, moltes vegades, si t'hi fixes, ja la pròpia malla, a vegades venen amb el mateix nom, amb el pèl a dintre... perquè m'entengueu, perquè així més vulgarment és el pèl a dintre perquè doni més sensació d'escalfor. Abans dèiem l'esquí de muntanya. Esquí de muntanya normalment el que fan és crear un, o sigui, és posar un teixit en membrana també. Per què? Perquè sigui més protecció, sobretot amb el tema del fred i de l'aire. Al final el que és la base és la mateixa, el que hi afegeixes o hi treus en funció de l'esport que vas a fer i sobretot de les condicions amb les que estàs
i del rang de temperatures amb el que et bellugaràs.
Exacte. Sí.
Llavors, per anar acabant, ara m'agradaria que em diguessis tu la pregunta aquesta del millón que teníem amb el Toni i amb la Clàudia, aquí cadascú deia la seva, el tema de la roba interior. Mira, jo et seré sincer, clar, les noies ho tenen bé, la part de dalt de roba interior és fàcil, els tops ja actualment fan la feina i tot.
Sí, jo t'he
de dir que sóc d'aquells que acaben, depèn de quina sigui la samarreta i com sigui, del teixit, acabo, però encetat, que semblo aquí... No ho descriurem, però és horrorós.
Sí.
Però llavors, per exemple, hi ha gent que sota les malles es posa roba interior de cotó, hi ha gent que no, i llavors, jo, per exemple, el que tinc el costum és de ficar-me un banyador, perquè queda, ja són, és teixit també com sintètic, diria, i llavors doncs, clar, tot el que és evacuació de suor i tot, el cotó, se la queda l'aigua, en tot cas el que és sintètic tot. Tu, què és el que fas o què és el que recomanaries?
A veure, per lo que és això que em deies del tema dels mugrons, això...
Me'ls tallo, directament.
Bueno, home, pots tapar-los, no fa falta tallar-los. Els tapes una miqueta i ja està. Jo m'he trobat amb teixits...
Toni, treu el cúter.
Amb teixits, amb samarretes de marca Salomon,
les marques top, sí.
I gent que amb els mugrons sangrant...
Bueno, això es veu, les ribades de maratons i de mitges, gent que fa tota la renglarada aquesta.
Sí, això ja no és tan... A vegades és els teixits estan fets d'uns filaments que fan que a vegades siguin més aspres i a vegades menys, no? Nosaltres treballem, per exemple, amb teixits multifilament que el que fa és que li dona suavitat al teixit. Tot i així, tampoc t'assegura res, perquè si és una persona sensible amb aquest punt, et pots trobar que pateixi d'això.
Llavors haurem de tirar de vaselina o tapar-los o ja està, amb utilitzes això, com el remei aquest de casolà que s'ha fet sempre.
Sí, també és veritat que és això, que clar, teixits molt, molt bàsics és més fàcil que t'ho faci, teixits molt més agradables, multifilament, que són molt més agradables a la pell, sigui més difícil, Però vull dir, ja et dic, a vegades no té per què. En quant a la roba interior, clar, això, a veure, el que dius tu, prendes de cotó, típic calçotet que portem per allà algú dia a dia, això al final s'empapa.
Clar,
a vegades estem mirant-nos amb la prenda, que si el teixit, que no sé què, i després ens posem una prenda interior que ho empapa tot.
Home, veiem, a les ingles hi ha fricció, si es fiquem un cotó, encara acumulem més posat també de... A part que s'empapa amb la qual cosa, és com, què passa amb uns peus quan vas amb els mitjons molls?
Sí, exacte. Sí. Això passa una mica com els mugrons, també hi ha gent que tendeix més a això, El que passa que sí que és veritat que com més puguis evitar-ho, millor.
De fet, ja el que s'acostuma a fer és, amb pantalonet ja porten el calçotet incorporat,
és el que t'ha de dir,
i l'única la malla llarga no el porta per la practicitat aquesta que cadascú en tot cas es posa a sota.
Jo, clar, et sorprèn moltes vegades parlant amb gent, no? Perquè nosaltres, això, tot el que és la roba interior, nosaltres no fabriquem, per exemple, banyadors, i el banyador sí que es pot fer, però el que és la roba interior no ho fabriquem, i és més un tema personal de dir, ostres, tu com ho soluciones això, no? Clar, la gent, molta gent, em trobo últimament que em diu que no, que no fa servir prenda. Que, per exemple, el pantaló d'atletisme, això que dius, no? Que porta el suspensori, sí. Exacte, el suspensori, que amb això ja fa i perfecte. A veure, jo personalment, jo sóc un clàssic amb això i vaig amb els
calçotets. All school, total.
Exacte, all school, sí. I... Però bueno, sempre és important, nanet, que no sigui que et passi alguna cosa. I...
Doncs escolta'm, Joan, moltes gràcies, prenem nota. Clàudia, ja saps, diumenge aniràs corporativa, de cintura cap avall, aviam si fas i segueixes les pautes, no et fiquis unes malles de cuir ni unes malles afalpades, i tu mateixa gaudeixo. Joan, t'esperem perquè volem seguir aprenent coses. Ja sé que ens estàs prenent mires a tot l'equip de 13 perquè anem ben engalanats. I fins la pròxima i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
13. Esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13. Esports de fons. La playlist.
13. Esports de fons. El teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
Hola, molt bona, sóc Antoni González, tècnic del 13, i aquesta setmana recomano per la playlist de 13 perquè pugueu entrenar a totes hores la cançó Lucid Dreams de Juice WRLD. Seguiu-nos a Spotify.
Esports de fons.
No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13. Esports de fons. La playlist.
13. Esports de fons. El teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13. 13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I fins aquí el 13 d'avui. us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Llorenç Esteve. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos totes les temporades al podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva Fons Addicció? Entrevistes, personatges, indrets i resultats d'actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Si teniu dubtes, suggerències, resultats o coneixeu alguna o algun fons addicte, feu-nos arribar a la bústia de 13, 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 76 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13. Fins aquí els 60 minuts de 13. Fins aquí l'hora de 13. Cuideu-vos i gaudiu molt.